deportes.
COPE Cataluña y Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Bracafé, Copa i Derbi. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
El Pau Martínez està al control de so, l'Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the
funky shit! Top 5.
El Granollers d'handbol ja coneix els seus rivals a la Copa EHF. L'equip ballassà ha evitat els alemanys.
Top 4.
Mireia Belmonte, ahir dos medalles d'or al Mundial de Natació de Piscina Curta, disputa aquesta tarda la final dels 800 metres lliures. Aquest matí ha estat eliminada als 100 metres estils.
Top 3.
Esports Cope coneix ja l'alineació de l'Espanyol de cara al derbi. Juga Eric, no juga Coloto. Reunió de l'ACE amb Collet per marcar el calendari de pagaments atrasats amb la plantilla.
Top 2.
El va sentat aquest matí el recurs davant del comitè d'apel·lació per Messi. A més, ha començat a Lausana la vista amb el tas sobre la sanció de la FIFA.
Top 1.
L'equip de Luis Enrique, que ha tornat de matinada d'Osca, no entrena fins a demà a les 11.
Entrevistes a Esports Cope.
Un luxe a Kiko Casilla, el porter de l'Espanyol, a 3 dies del derbi. Antonio Lima, expert en futbol brasiler i col·laborador de la seva FE, per parlar de Douglas Pereira.
El debat a Esports Cope.
Avui ens prenem un bracafé amb el cap d'esports de l'avantguàrdia de Goberto Escorcia i un luxe als nostres estudis al periodista argentí Gustavo Carrizo, director del portal futbolaldivan.com.
La pregunta a Esports Cope.
Avui us estem preguntant a través dels canals habituals de Facebook i de Twitter en clau Barça què us va semblar el gest de Pedro d'anar a abraçar Montoya després del gol que va marcar ahir al camp del Huesca. Molts heu contestat, recupero algunes respostes. La Sònia Leal, per exemple, diu que Montoya és millor que Douglas. El Manel Expósito, bon gest de Pedro, més minuts per Montoya, reclama el Manel. I el Jordi Porqueras diu, mostra de companyerisme i també de desacord amb el seu entrenador. En general, la gent reclama més presència de Montoya a l'equip. I en clau espanyol, us estem preguntant també durant tota la setmana si veieu l'Espanyol capaç de guanyar diumenge al derbi. Us recordo que demà, a la part final del programa, sortejarem una entrada doble, dues entrades pel Barça Espanyol de diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi del Camp Nou. Passen gairebé 18 minuts de les 3 de la tarda, això ja està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Pensó que su castillo duraría eternamente, pero por el precio del seguro se mudó a una cueva, lamentablemente.
Con el seguro de hogar no te dejes hechizar. Ahora en Verti.com 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Despierta, que en fin de año se acaban. Verti.com, seguros para gente despierta.
Empieza a vestir tu casa de Navidad y empieza por el árbol. En el Corte Inglés tenemos todos los adornos para que sea espectacular. Adornos nuevos.
Corazones, estrellas, muñecos. Hechos de tela.
Sorprendentes.
Adornos de cristal y papel, casitas de madera.
Y un caleidoscopio de bolas de colores.
Cientos de adornos.
Todos en el Corte Inglés, porque nos gusta la Navidad.
¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos nada?
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que seguiremos, volveremos.
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda de sin...
La radio son momentos muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
Así que estar informado.
I arrenca el nou servei Ford Motorcraft Lovato. I ho fa amb el gran premi dels aixugaparabrises.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera, no se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lovato, una vegada més, Ford Motorcraft ens sorprèn.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti. Y que no te cuenten cuentos.
Partits com els d'ahir a Huesca serveixen, entre d'altres coses, perquè la gent que habitualment no té minuts demostri que es pot comptar amb ells. I la majoria dels que van participar ahir ho van fer. La majoria, no tots. Bartra sí, està a bon nivell i preparat per ajudar en qualsevol partit. Ter Stegen podria ser perfectament el porter titular del Barça si Bravo no estés com està. Impecable fins ara. Rakitic s'ho va prendre com un professional i li genera dificultats a Luis Enrique a l'hora de triar. Rafinha està creixent, ja va jugar molt bé a Xipre i ahir també. Pedro seria titular en qualsevol equip que no tingués davant les tres bèsties que té el Barça. Samper respon, encara s'ha de fer una mica més, però té un futur molt prometedor per davant. En canvi, a Munir se'l veu col·lapsat després del seu inici explosiu. I després està Douglas, que per mi continua lluny del nivell exigible a un futbolista de la primera plantilla del Barça.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope. Dale, Oli.
Estamos en el minuto 4 de juego de la primera parte. Empate a cero en el marcador con el balón casi siempre el Barça, incluso
Gunther. Da la falta, qué peligroso.
Una falta peligrosa, vamos del Barça. Ahí está Iván Rakitic que tira. ¡Gol! ¡Gol! Salvó la barrera y se metió por el palo izquierdo de la portería de Dani Jiménez en el minuto 12 de juego de la primera parte. La falta, pero bien colocada. Y está para Pedro puede encarar, puede tirar desde la frontal. El pase de tacón para Rakitic, este para Andrés, tira Andrés. Contragolpe, lo llevó el mismo Andrés Iniesta para Pedro, este de nuevo para Andrés, que tira con el exterior. Minuto 16 de juego de la primera parte. Huesca 0, Barça 2. Andrés Iniesta.
Pedro, chutaremos. Pedro,
Tomás. Pedro. Buscó el espacio con la derecha, se la colocó y tiró raso junto al palo derecho de la portería de Dani Jiménez. El tercero para el Barça. Ahora para Pedro, que se va hacia el banquillo a abrazar a Montoya.
Hacía tiempo que lo marcaba.
Uy, uy, uy.
Uy, uy, uy. Pedro que abraza a Montoya. Bien. 0-3. Huesca Barça. Final de la primera parte. Huesca 0, Barça 3. Rakitic, Iniesta y Pedrito. Estamos en el minuto 2.5 de juego de la segunda parte, 0-3 en el marcador. Ahí está Rafinha.
Pero, cuidado con este chaval,
Rafinha.
Con
Nicolás. ¡Gol! ¡Gol! En el 26 de juego de la segunda parte. Huesca 0, Barça 4. Rafa Alcántara, Rafinha.
Los goles.
Ahí está del Cerro Grande a punto de pitar el balón para Ter Stegen. La regala prácticamente el esférico para Javi Cabezas. La deja para el centro para Guillem Martí. Se le queda el balón atrás. Final. Silvia.
Salta la chiquillería a pedir camisetas a los jugadores del Barça.
Doncs aquesta
también
és la pel·lícula a tiempo de juego del Huesca 0, Barça 4. El marcador que classifica virtualment el Barça pels vuitens de final de la competició, on es trobaria, recordem-ho, o amb l'Elx o amb el Valladolid. El partit de tornada contra el Huesca serà el dimarts, dia 16, a les 8 del vespre. Quatre fotografies del partit d'ahir. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Busquem la primera. És la fotografia de Pedro abraçant a Montoya a la banqueta després de marcar el seu gol.
Sí, va dedicar-li el seu segon gol amb el Barça aquesta temporada. Després de marcar el 0-3, Pedro va córrer a la banqueta a abraçar el seu bon amic Montoya, que ahir tampoc va jugar. No compta amb la confiança de Luis Enrique, només ha jugat un partit contra l'Atlètic Club i ja va explicar la Sílvia Ortiz que demanen marxar traspassat al gener. Pedro, conscient del que està patint, va voler tenir aquest gest cap a Montoya.
Habíamos quedado que si podía jugar y marcaba, pues se lo iba a dedicar y simplemente ha sido así, ¿no?
Pedro, ¿entiendes que la celebración se puede interpretar como un desmán hacia el entrenador?
No, para nada. Yo siempre tengo la confianza de Luis y simplemente he querido celebrarlo con él porque es un compañero, me llevo muy bien con él, estamos siempre de bromas en el vestuario y le he dicho eso, que si marcaba pues se lo iba a dedicar, nada que ver con el entrenador.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia. Encara d'ahir a Osca. Per a mi, la dedicatòria del seu gol tercer del Barça de Pedro a Martín Montoya. Em sembla un gest d'amic, de company, de valent també, Montoya passa pel pitjor moment de la seva carrera esportiva i és d'agrair que un company de l'equip s'apropi a la banqueta i dediqui el gol a Montoya i, a més, a escassos metres de Luis Enrique, pràcticament a la seva cara. El Barça ha marcat molts gols fins ara i ningú ho ha dedicat a Montoya. Ahir no hi era Alves i Luis Enrique va posar Douglas. Abans que marqués, Pedro també ho van fer, Rakitic i Iniesta, i cap d'ells es va apropar a la banqueta, encara que, segons que em diu la Helena, Rakitic va assenyalar amb el dit a no sé qui de la banqueta. En tot cas, el primer que es va apropar a la banqueta va ser Pedro i després va parlar a la zona mixta quan li va preguntar la Sílvia. Per treure ferro, Pedro va parlar de molta cordialitat, no només a Montoya, sinó també cap a Luis. Així li va dir a Luis Enrique, com si també fos un col·lega de l'equip.
Manol Oliveros, Esports Cope.
A la segona fotografia surt Andrés Iniesta, que no jugava des del dia del Bernabéu.
Sí, després de 40 dies parat per la lesió al Soli, Iniesta va jugar els 90 minuts, va marcar un gol des de la frontal, el segon, que molts ens va recordar l'Iniesta a Stamford Bridge, i va donar també l'assistència a Pedro en el tercer. Iniesta, que com deies no jugava des del Bernabéu, es va trobar bé, bones sensacions, ho diu a TV3.
Nunca fácil después de tanto tiempo. Pero sensaciones buenas y nada, ahí sumando. Que tengas experiencia y siempre que quieras ir con calma, las lesiones al final son las que son y el tiempo que tienes que estar. Lo que pasa es que siempre quieres ir más deprisa de lo normal, pero bueno, he vuelto con buenas sensaciones y es lo importante.
A la següent fotografia, a la tercera, surt Rakitic, que ahir va fer un autèntic golaç de falta.
Sí, era la primera falta directa que llançava amb el Barça i la va convertir en un golaç des de mitja distància, ben col·locat a l'esquerra del porter. Va enviar també una segona al pal ahir, sense Messi, Xavi ni Neymar. El croat va demostrar que és un especialista en el llançament de faltes. Luis Enrique explica com es decideix qui les llança quan hi ha tots els titulars del camp.
Yo recuerdo ver a Leo Messi esperando a que Ronaldinho acabara de tirar sus faltas. Ahora le toca a Leo Messi tirar, las tira de maravilla y ha hecho muchos goles y lo negocian entre ellos. Yo no tengo ningún problema si durante el partido hay un momento de confianza y un jugador enamora al otro y le dice, déjame tirarla, que la tiro, que la... Me parece fantástico, pero en este caso tenemos a Leo, tenemos a Iván, tenemos a Xavi, que las tira también muy bien, hay muchos jugadores, a Neymar, que las tira muy bien, pero me parece muy bien que se respeten los roles y jerarquías. Les doy plena libertad y confianza máxima para el que decida en ese momento tomar la responsabilidad.
Y hem de mirar encara una última fotografía. A la última foto surt Douglas, ahir segona aparició amb el Barça aquesta temporada. La valorem amb Antonio Lima, que és expert en futbol brasiler, col·labora amb la conferència brasilera, amb la Confederació Brasilera de Futbol. Antonio, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com va tot?
Bé. Treballant, veient futbol. Ara fa un parell de setmanes que vaig tornar a Sud-amèrica de veure futbol i bueno, sempre és bo donar una volta per allà perquè pots veure coses en directe i recaptar informació que d'aquí és més difícil d'obtenir.
Uh-huh. Molt bé, escolta, et truquem per Douglas. Com et pots imaginar, ahir segona aparició amb la samarreta del Barça. Tu l'havies vist jugar molt al Brasil, el coneixes bé, molt millor que nosaltres. Per tant, la pregunta que et faig, sense donar-li voltes a l'assumpte, és si el que hem vist fins ara de Douglas és tot el que podem esperar d'ell o és un futbolista que pot donar més del que hem vist?
No, aviam, jo crec que aquí s'ha de fer una valoració més global, no? Primer de tot, dir que Douglas a Brasil no jugava amb un equip de secundari, com podria ser un Santo André, un Veranópolis, equips que són desconeguts. Sí. Douglas jugava a Brasil, a São Paulo, que São Paulo és un dels tres millors equips i amb més raó que hi ha a Brasil, no? Jo estava al camp de São Paulo i, bueno, allà dona per veure que és un gran club, no? Mm. I Douglas havia jugat a Libertadores, havia jugat a Sud-americana, havia jugat en selecció, en Mundial, i, bueno, i a Brasil va tenir...
Perdona, una... en selecció Mundial? Quina selecció Mundial?
Selecció Sub-20.
Ah, Sub-20, val.
Sub-20, mm. Vale? Aleshores, allà a Brasil havia tingut una època molt brillant a São Paulo i bueno, últimament jo no l'havia vist tant i bueno, aquesta és la primera valoració que s'ha de fer. I després que bueno, que el canvi d'entorn futbolístic, extrafutbolístic pel nano, no és fàcil passar de São Paulo per gran club que sigui al Barça, a Europa. És un canvi esportiu i al seu dia a dia, quant a vida privada. Aquesta és la segona i la tercera, que jo crec que la valoració del jugador s'ha de fer en funció de la inversió, no? Quan fas una inversió petita, el risc d'equivocar-te, pues, bueno, és més gran. Quan fas una inversió gran, el risc d'equivocar-te és mínim. Aleshores, si el Barça hagués anat a buscar un lateral dret perfil a la seva posició, a Thiago Silva o a David Luiz o Marquinhos, que es va especular, pues, bueno, hauria tingut de pagar molt més. Per què amb petita, amb un risc major? Això la gent del Barça hauria de fer l'argumentació. De tota manera, jo crec que dura, està en un període d'adaptació, d'arribada, i jo crec que Douglas pot anar molt, pot donar molt millor rendiment del que està donant ara amb aquests dos partits que ha jugat.
Té nivell Barça? T'ho pregunto directament, per tu, per formar part de la primera plantilla del Barça?
Home, ara potser li manca quelcom, però jo crec que l'any que ve, amb un any d'adaptació...
T'ho pregunto d'una altra manera, Antonio. La millor versió de Douglas que tu hagis vist és un futbolista que pot formar part de la primera plantilla del Barça?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Però bueno, després els esdeveniments em donaran o no donaran raó. Jo el que demanaria per Douglas és que li donessin una mica més de marge de confiança al xaval per acabar d'adaptar-se, créixer i anar agafant minuts. I també dic una cosa, si algo té Luis Enrique és que no es casa amb ningú, no? I si no veiés que Douglas té nivell, pues, ni el posaria ni possiblement estaria a la plantilla, perquè crec que Luis Enrique va tenir opinió a la decisió de firmar o no firmar Douglas.
Jo crec que, Antonio, jo crec que la primera opció de Luis Enrique era cedir a Douglas. El que passa és que després va veure que no comptava amb Montoya, llavors es va desdir de la primera decisió, perquè el millor per tots, si tot per Douglas i pel Barça, és jugar a altre club abans de venir al Barça.
Possiblement, sí. També estic d'acord amb tu, perquè moltes vegades els jugadors que venen sobretot d'un entorn tan diferent com és Sud-amèrica, quan arriben aquí i arriben a un nivell molt exigent, els hi costa moltíssim, no? A lo millor, si haguem anat cedit, seguir en propietat de l'hagués anat cedit amb un equip que hagués tingut més minutatge i, pues, bueno, la data possiblement hagués sigut més ràpida. De tota manera, torno a repetir, jo crec que Douglas salia d'un temps. Crec que hi ha una campanya, jo veient-lo des de fora, i perquè escolto i és una mica injusta de crítica sobre el nano, i esperaria una mica més de temps i que anés de confiança i sobretot jugar un partit oficial, perquè torno a repetir, allà a São Paulo, amb un gran club com és el que estem parlant, havia jugat a molt bon nivell.
Perfecte. Antonio Lima, ha estat un plaer i ens ha servit de molt la teva opinió, com sempre, gràcies, eh?
Bé, gràcies a vosaltres, bona tarda.
És la teva oportunitat. Què ets? Un tigre!
Hola, què voldran vendre?
Sí, un cafè, un muffin i oli.
Oli amb el muffin?
Olivia, surt amb mi!
Nou Volkswagen Polo des de 9.600 euros, amb tots els assistents que necessites perquè tinguis més seguretat que mai. Pla PIB5 inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, zona franca, carrer A, número 51.
La cita pel Barça serà diumenge a les 5 de la tarda al Camp Nou, al derbi Barça-Espanyol. El Barça avui fa festa, però l'Espanyol ha treballat. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'entrenament era a porta tancada, però tu ja saps l'equip que traurà Sergio González diumenge.
Sí, a aquesta hora podem avançar l'equip que ha provat aquest matí a l'entrenament al Sergio, a porta tancada, però hem pogut saber els 11 homes que seran titulars al Camp Nou diumenge a la tarda. Així que els pericos apuntin Casilla a la porteria, defensa inèdita amb Arbilla, Álvaro, no Coloto, Álvaro, Eric i Fuentes en defensa, Víctor Sánchez Cañas, centre del camp, Lucas dreta, Salva Sevilla esquerra, a dalt Sergio García i Felipe Caicedo. És a dir, el mateix 11 que va guanyar 2-1 al Llevant el dissabte, amb l'únic canvi d'Álvaro per Coloto, un dels capitans a l'eix de la defensa. Jo diria que potser Sergio busca més velocitat, no? I més més activitat al centre de defensa que no tant amb Coloto, que és un home més experimentat però potser més lent.
Segurament, la notícia en aquesta alineació evidentment està a l'eix central de la defensa. El porter tots el tenim claríssim, és Quico Casilla, i el podem saludar ara mateix. Quico, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Setmana especial, setmana derbi, no?
Sí, està clar que bueno, arriba aquesta setmana i tot ja comença, no? Moure's tot, més premsa per a fer l'esportiva, més entrevistes i sí que es nota ja que ve el derbi.
Escolta, us arriba en un bon moment, no? Perquè veu aixecar un magnífic partit el cap de setmana passat en Lliga davant del Llevant, era vital guanyar i ho veu treure, heu posat peu i mig als vuitens de final de la Copa del Rei, o sigui que bé, no?
Sí, l'equip crec que bueno, porta una setmana molt bona, no? Amb les opcions que no han sigut fàcils, però sí que anímicament ens ha ajudat molt, no? També en la Lliga, doncs, sabien que era una petita final, no? Al mes de desembre, però ja era una petita final i havíem de guanyar sí o sí, i està clar que bueno, anem de la millor manera al derbi.
Toca visitar el Camp Nou, i a més d'enfrontar-vos al Barça, us enfronteu amb aquesta cosa que no hi ha manera de guanyar aquest any fora de casa.
Sí, està clar que bueno, hi ha partits que hem pogut fer molt més fora de casa, però no hem tingut a vegades la sort, a vegades però, bueno, el rival ha sigut millor que tu, però no hem tingut aquesta sort de guanyar un partit fora de casa. Sabem que anem a un camp que és difícil, però bueno, al fi i al cap el fet de guanyar fa poc, o sigui, intentarem copiar-los.
Escolta, el fet d'haver guanyat a Llevant fa que visiteu el Camp Nou amb l'actitud de, escolta, mira, hem aconseguit un coixinet, anem valents, anem a intentar aconseguir la victòria, o aneu amb l'actitud de, home, si traiem un empat ja està bé al Camp Nou?
No, primer de tot és que anar amb la mentalitat de que pots fer alguna cosa. Si penses que vas a perdre o tal, doncs ja n'aniríem, no? Està clar que no serà fàcil, però bueno, hem de pensar tots que tindrem un dels millors dies nosaltres i és que intentarem que no facin el seu millor partit. I bueno, anem amb l'esperança de primer de puntuar i després, pues, si es pot fer alguna cosa més, molt millor.
Com el veus al Barça tu aquesta temporada? El veus una miqueta més assequible que en d'altres temporades?
No, tothom sí que, després de la roda del Bernabéu, sí que tothom, pues, es barraja bastant, no? Que no funcionava l'equip i tal, però crec que bueno, el Barça sempre és el Barça i és un rival molt difícil i que té de les millors plantilles del món, no? O sigui que si no serà fàcil.
Home, quan un té davant a davanters de la categoria de Messi, Neymar, Luis Suárez, com es prepara? Com ho viu? Com ho encara?
Bueno, ho prepares de la millor manera, entrenant molt més fort, també sabent que és un partit motivant, que en recometes és dels dies que tindràs més feina i sobretot això, no? Motivació, confiar en els companys que tens davant i així es prepara.
I uns guants ben preparats. Guants
sí,
nous.
Sempre. Sempre.
I un color especial o no?
No, en canvi, sempre escollir-ho, tiguer-ho. No tinc massa jo.
Molt bé.
No tries tu?
Bueno, entre ell i jo. Tampoc tinc moltes manies.
Sí, si que... l'utillero que deus tio et diu, mira, aquest... No, aquest no, un altre. No?
No, si ell ho diu, cap endavant.
Tires bastant el groc, no? O...
Sí, m'agrada bastant. El 13 i el groc jo crec que serà una bona combinació. Sí, que...
Escolta, a tu, el partit contra el Barça, per allò que has passat pel Madrid també, és el partit que més et motiva de l'any?
Bueno, sempre jugar contra l'equip... Primer que és un derbi, no? I contra un dels millors equips del món, pues, sempre és motivant. Ja és dir Barça, és dir Madrid, no? Però bueno, sí que també pues, una mica tirant de... Pues, haver sortit de la cantera del Madrid pues, també ajuda una mica, no? Però també està clar que no falta aquesta motivació, sinó que és un partit, és un derbi aquí a Barcelona i tot això és molt motivant, també.
Et pregunto per la porteria del Barça. La teva opinió sobre Bravo, que ve de fer un partit espectacular a València.
Sí, crec que bueno, és un dels porters més complets de la Lliga, no? Està clar que bueno, a la pretemporada pues, va tenir una miqueta de mala sort en algun partit, però crec que ara mateix està demostrant que perquè se'l va fixar i crec que s'ha vingut molt bé adaptar-se a la pressió de la porteria del Barça i també al joc.
Té dos porters al Barça de gran nivell. A veure si et mulles. Va, per les característiques que tenen, a tu t'agrada més Bravo o Ter Stegen?
Per les característiques i perquè el coneix una mica més de veure el Messi enfrontant-me de tota manera a Bravo.
Bravo.
Personalment m'agrada més. No vol dir que l'altre sigui res de dolent, perquè per això està allí, no? Està allí perquè és molt bo, però... Si em tinc que quedar amb un dels dos, em quedo amb Bravo.
I la sintonia amb l'Eric, que és nou pràcticament?
Bueno, bé.
Sí, molt bé.
Sí, crec que, bueno, el temps que porta jugant amb altres, crec crec que massa bé ho està fent, no? Perquè porta molt poc temps, és un mullet, així dir-ho, i crec que té unes condicions boníssimes per triomfar aquí, o sigui, esperem que triomfi.
És que ens ha dit un ocellet que apunta titular pel diumenge, eh?
Encara no hem fet res d'onzes, o sigui, no t'ho puc dir.
És igual, i si ho sabés, sí,
tampoc ho diries.
Tranquil, no està malament. Que allà Álvaro Eric i tal, no està malament.
Molt bé, Quico, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns.
Vale, a vosaltres. Adéu.
I que hem de fer un darrer apunt, perquè aquest matí s'ha estat arreglant el club amb la AFE per solventar el tema del cobrament dels jugadors.
Sí, detalls de la reunió prevista per avui, desvetllada a l'edició de paper del diari AS. Aquest matí a les oficines del Powerade Stadium s'ha produït una reunió entre el president Joan Collet i dos membres de l'Associació de Futbolistes Espanyols, concretament Luis Gil, gerent de l'AFE, i l'advocat Santiago Nebot. Els capitans de l'Espanyol, Sergio Javi López Coloto i Casilla, precisament, han decidit que sigui l'AFE que exerceixi de mitjancera per pactar el calendari de pagaments de la fitxa i els endarreriments. Club i jugadors tenen per contracte un calendari de pagament de la fitxa en 4 terminis, però difícilment es compleix. És més, segons ha pogut saber Sportscope, i sense que això sigui un problema greu ara mateix al vestidor, el club ha de pagar encara algunes quantitats de la temporada passada i encara no ha afrontat les fitxes d'aquesta Lliga 2014-2015. La reunió ha estat, segons el president, un èxit. S'ha fixat el calendari i no hi ha cap denúncia pel mig, així que pau i tranquil·litat i diumenge cap al Camp Nou.
Gràcies, Quique.
Adéu.
De seguida i abans del debat a Esports Cope, un parell d'assumptes Barça que tenen a veure també amb els despatxos.
I arrenca el nou servei de Ford Motorcraft Lovato amb el gran premi del manteniment.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. Impresionante.
Lovato, una vegada més, Ford Motorcraft en sorprèn.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti y que no te cuenten cuentos.
Helena, el Barça ja ha presentat recurs d'apel·lació per la groga que va veure Messi a València.
Sí, per perdre temps, després de que li tressin una ampolla de rebre l'impacte d'una moneda, un incident que, tot i que reflecteix en l'acte i competició, va obviar, mantenint-li la sanció, doncs bé, el recurs del Barça ja està presentat d'apel·lació, que avui reuneixen i les properes hores se sabrà si li mantenen o li treuen la sanció a Messi.
I el Barça, que també ja treballa a Lausanne, davant del TAS, per intentar que li treguin la sanció imposada per la FIFA pel cas Masia. Recordem aquesta sanció de dues finestres de mercat sense fitxar.
Avui ha començat la vista al TAS per sol·licitar que els hi treguin la sanció a la FIFA per infraccions a la contratació i traspàs de menors. El Barça defensen que la sanció és desproporcionada un cop assumits els errors administratius i ho argumenten amb documentació i testimonis per defensar el seu model de la Masia com a referent mundial. Demà continuarà aquesta reunió al TAS a Lausana, al capdavant de l'expedició del Barça, el director de Relacions Institucionals, Albert Soler, amb tres advocats, Laura Anguera, del club, Paolo Lombardi, autoritat en aquest tipus de litigis, i Juan de Dios Crespo, especialista en dret esportiu. El Barça estan confiats, esperen la resposta del TAS en 2, màxim 3 setmanes.
A veure què diu el TAS, jo no seria massa optimista. Helena, gràcies.
Adéu.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, obre cafè sobre la taula, que ve molt de gust, tal com està el temps últimament. Oli, què posem?
Un tallet, sisplau.
Un talladet per l'Oliveros, de Goberto Escorcia, cap d'Esports de La Vanguardia. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, jo també vull un tallat.
També un talladet, molt bé. Jo també un talladet. I Gustavo Carrizo, el fútbol al diván. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo quiero un descafeinado.
Un descafeinado, ¿eh? Sí, perfecto, sí, sí. Marchando. Dagoberto, viene Gustavo con un jersey a rayas horizontales.
Buscando
de masa azulgrana.
Seguramente será de los Pumas, él.
¿Eh? ¿Eres de los Pumas o qué?
Sí, sí, sí. De los Pumas, o sea, eso debe ser el uniforme de los jugadores de rugby. Yo creo que la camiseta de Barça es horrorosa.
Horrorosa.
En este momento, o sea, pero también me acuerdo que el Kobe era horroroso para todo el mundo y luego es la mascota que más ha vendido.
Ya.
O sea, en cuestión de gusto ya sabemos lo que decimos, ¿no? Mm. Pero es verdad que ahora mismo te impacta y dices, esta no es la del Barça, esta no es la camiseta del Barça, incluso. Algún gracioso de Twitter, que hay muchísimos, llegó a poner, también la lleva el restaurante La Fleca de Clapel. O sea, que, no sé, a mí no me gusta particularmente, pero sé que el fútbol es negocio, que el fútbol es ventas y si hoy la marca deportiva que patrocina al Barça elige eso, seguramente habrá hecho unos estudios de que también la va a vender, porque la verdad es que con la señora, por ejemplo, yo un día me encontré viajando hacia Londres a toda una familia venezolana que volvía a su país, con un niño de 8 meses, y eran 4, y todos iban con la señora. Y no eran catalanes, eran venezolanos. Sí. Y se llevaban la señora. O sea, no. El simpatizante del Barça quiere la camiseta, sea la que sea.
Ya. Camiseta está. Más estampado. Por esa familia, 400 euros. Así,
sí,
como
sí, sí, no son baratas. No son baratas. Pero yo creo que aquí, Gustavo, lo que está en debate, más que si es bonita o fea o te gusta más o menos, que eso al final es cuestión de gustos, yo creo que el debate está en que esta camiseta rompe con la tradición de la camiseta del Barça, que es blaugrana y a franjas verticales. Rompe con eso.
Sí, sí, es muy fuerte. Entiendo el sentimiento de los hinchas del Barcelona. No me extraña porque la marca que patrocina al Barcelona ya lo hizo con otras camisetas en otros lugares del mundo. De hecho, lo charlábamos antes del programa. A Boca Juniors, que también lo viste la misma marca americana, le hizo una camiseta azul con una banda igual que la de River en amarillo.
En diagonal.
Entonces, claro, eso ya fue como un
directamente, una provocación.
Una provocación, una patada al corazón directamente. Entonces, no me sorprende que lo hagan de esta forma. Vamos a ver, ¿no? También es como dice Dagoberto, al principio no gusta, pero cuando el Barça comience a usarla, vamos a ver cuál es la reacción final del hincha, ¿no?
Gustavo, perdón, yo creo que es una cuestión más de los que somos románticos y nostálgicos,
sí, sí.
Que del público nuevo, ¿no? El público nuevo, la verdad es que a mí, yo soy colombiano y mis hermanos me piden la camiseta del Barça, la última, y claro. Se la ponen igual, o sea que no, que yo creo que es la venta para el mundo, ¿no? La venta local, a lo mejor nadie se la compra, pero la venta al mundo es eso, y ahí está el negocio, o sea, si no esos equipos no pueden competir, o sea, alguna cosa es donde puedo estar de acuerdo, que es que sin ese dinero no pueden competir igual que el Real Madrid, o sea, el Barça no puede, a ver, los históricos del Barça tendrían que recordar que el Barça vistió de blanco.
En algún tiempo. Momento sí, pero era una segunda equipación, ¿no? Es que con la segunda ya hemos asumido que todo vale y ya nos da igual, pero una cosa es la segunda y otra es la primera. Vamos, mi opinión, yo creo que alguien en la directiva debería poner límites a eso y decirles a los señores de Nike, hagan ustedes con la primera equipación la que quieran, pero por favor respeten el color blaugrana y que las franjas son verticales, nada más. No sé.
Perfecto, pero ¿te la seguirían comprando la misma cada año?
Si no, sí, hasta ahora las compran, ¿no? No sé.
¿Cuál es el negocio? El negocio es comprar la última. Ya. O sea, no es... De verdad, yo no sé quién está todavía con el iPhone 1, o sea, no sé.
Nunca tengo un iPhone.
yo le dejo la puerta abierta porque creo que puede ser un diseño interesante, puede ser bonita. Ya. Ahora entiendo a los hinchas del Barcelona cuando se sienten golpeados por una cuestión de tradición.
Yo también.
Cambio de tema. Ayer marca Pedro y se va al banquillo a abrazar a Montoya. ¿Qué interpretación le damos a eso, Dago?
Bueno, es una solidaridad con el compañero con el que el entrenador no cuenta. Simplemente, o sea, es también es un reto, también es un... Se puede interpretar como diciéndole, Montoya, ¿ves? El día que salgas, si es que sales algún día, pues lo que tienes que hacer es hacerlo súper bien y seguramente te ganarás la confianza del entrenador. Yo creo que hoy en día Montoya no cuenta para Luis Enrique. Tienen el cuerpo técnico, tienen muchas razones que explicar todavía, o sea, la contratación de Douglas, es el puesto de Montoya y en eso creo que está el quid de la cuestión, o sea, Montoya no jugará porque se ha contratado un jugador para esa posición que no convence a nadie, pero que ellos, el cuerpo técnico, también sobre Sarreta y Luis Enrique, se apresuraron a pedir porque necesitaban comprar a alguien.
Fue valiente, Pedro, sí, fue valiente porque han marcado muchos goles esta temporada, muchos jugadores, y nadie ha hecho lo que ha hecho Pedro. Ayer marcaron 2 antes que él, Rakitic y Iniesta, y no se acercaron al banquillo. Me parece que sí, el compañero y amigo y tal fue muy valiente porque además se lo hizo a la cara de Luis Enrique.
Pero eso, eso hoy en día se hace, o sea, no, hoy hemos perdido todo, o sea, o hemos ganado, ¿no? O sea, ¿qué te iba a decir que la Liga de Fútbol Profesional en los tiempos del querido y admirado Baró iba a echar al Endoiro por una decisión como la que ha hecho? Pues se hace, porque vamos muy deprisa y el Podemos puede, o sea, todo está así. ¿Quién iba a decir que Núñez iba a estar en la cárcel con 81 años? Nadie. Pues está en la cárcel. Pedro, que es joven, y si Montoya es su amigo y lo ve como está, no le va a ofrecer ese gol, pues bueno, lo hace.
Muy bien, valiente.
Qué mal era.
El resto no lo ha hecho.
Sí, yo creo que es una cuestión de compañerismo, no le daría más vueltas al asunto. Hay amistades dentro del vestuario y lo que él hizo fue acompañar a un chico que no le está pasando bien. En cuanto a Douglas, yo querría levantar una bandera en favor de su Bizarreta y tiene que ver con la forma en que se lo fichó. Todo que tiene que ver con un mail, ¿sí? Un mail que no una cuestión de error de interpretación, sino una cuestión de error de escritura. Cuando su Bizarreta lee que es el nuevo Cafú, se apresura en contratar a Douglas antes de que se lo virle en Madrid. Después llegó el mail correcto, que tiene muchísimas habilidades este jugador, pero era el nuevo Kung Fu, ¿sí? Entonces, sus habilidades pasan por otro lado, ¿sí? Dicen que haciendo la grulla es un fenómeno, pero como lateral del Barça, ayer me hizo sentir bien.
Eso es un artículo para La Vanguardia, ¿eh, Dago? Sí. El nuevo Kung Fu.
Alguna vez yo jugué de lateral derecho, y ayer me sentí bien, porque dije...
No he estado tan lejos del nivel Barça, ¿no?
Admiro mucho a los futbolistas cuando hacen jugadas extraordinarias, pero cuando vi ese pase que tira después de recuperar el balón hacia el corazón del área donde había dos delanteros, yo digo, bueno, esto sí que yo no lo haría jamás.
Sí. Ahora, Dago, ya tenemos, aparte de los 73 minutos de Málaga, ya tenemos el partido de ayer. Ahora hablábamos con Antonio Lima, que es un hombre que conoce muy bien el mercado brasileño y había visto a Douglas, y él pedía tiempo para el chico. Él nos decía que le ha visto hacer muy buenos partidos en Sao Paulo, que es un club grande de Brasil, pero si lo juzgamos por lo que le hemos visto, para mí es que no es un chico que no da el nivel.
Gustavo le ha visto, Gustavo le
sí,
ha visto.
Sí, ahora voy a apuntar alguna cosa. Sí,
sí, Dago.
No, yo creo que a lo mejor aprende aquí, ¿no? O sea, que algo si tú entrenas con Messi, entrenas con gente así, a lo mejor algo se te pega. Yo estoy convencido que jugaría en el medio campo ese tan bueno cuando estaba Pep y tenía un medio campo. Ahí podía jugar con cualquier otro y no desentonaba, o sea, pero hoy en día hay que dar más el callo. Yo creo que fue un error, fue una equivocación de la dirección deportiva del Barça contratar a este jugador.
Sí, cuando Douglas jugaba en el Goiás lo hacía muy bien, parecía que tenía un camino interesante por recorrer. Lo ficha el Sao Paulo, que es un equipo muy grande dentro de Brasil, e incluso me parece que llegan a jugar juntos con Lucas Moura, ¿sí? Por el sector derecho, entonces pensaban que iban a tener una banda muy, muy interesante. Se va Lucas Moura, en algún momento lo adelantan a él, a esa posición, y nunca rindió bien. Nunca rindió bien. De hecho, me parece que la prensa de Brasil se sorprendió tanto por el fichaje de Douglas por el Barça como la de Argentina cuando ficharon a Maxi López.
Sí.
Sí, o sea, es un caso bastante, parecido, bastante similar.
Que llamabas allí y alucinaban.
No digo
pero
que...
Maxi después ha rendido en otras ligas.
Sí. Yo no digo que no pueda rendir en otras ligas, pero claro, ponerse la camiseta del Barcelona.
Hablamos de nivel Barça, claro.
Reemplazar un jugador como Dani Alves. Demostrar que está por encima de Montoya, que se lo puede criticar mucho, pero el chico ya demostró tener unas cualidades, me parece que no está a la altura.
Lo dejamos ahí, amigos. Gustavo Carrizo, gracias por la visita una vez
por
más.
Por favor, un placer.
Un abrazo, Dago, gracias.
Un abrazo.
Que vaya bien,
adiós. Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Missatge pels nostres amics als taxistes. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores, sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit és la solució. Truqueu a Barna Crèdit, aquí va el número 93487-1324, 93487-1324, o visiteu la pàgina web barnacredit.com.
És la teva oportunitat. Què ets?
Un tigre!
Hola, què voldran?
prendre?
Sí, un cafè, un muffin i oli.
Oli amb el muffin?
Olivia, surt amb mi!
Nou Volkswagen Polo des de 9.600 euros, amb tots els assistents que necessites perquè tinguis més seguretat que mai. Pla Vive 5 inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, zona franca, carrer A, número 51.
Esports Coupé continua sent un equip guanyador. Debats, protagonistes, informació i, a més, sortegem entrades pel Barça i l'Espanyol.
Vinga, anem amb el sorteig de l'entrada doble pel Barça Atlètic Club de demà. Abans que res, donar-vos les gràcies perquè hem tingut aquesta setmana una altíssima participació, Helena. M'hauries de dir, primer, un número de l'1 al 5.
Esports Coupé, de dilluns a divendres, entre les 3 i 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Coupé, estàs informat.
Immensa, imponent, intractable, espectacular, poseu l'adjectiu que vulgueu, Mireia Belmonte en la primera jornada dels Mundials de Natació en piscina curta. Ahir, dues medalles d'or, dos rècords del món en les dues primeres finals. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. Dos victòries, dos oros acompanyades de sendos rècords del mundo, superando además a la húngara Katinka Hotsu, mejor nadadora del 2014. La primera en 200 mariposa, convirtiéndola en la primera mujer en bajar de los dos minutos. La segunda en 400 estilos, bajando en este caso de los 4.20. Ayer, la protagonista, Mireia Belmonte, en el partido de las 12.
Ya, fue una sorpresa, no me esperaba ni mucho menos batir los dos récords, ni hacer los dos foros, ni ganar a la húngara. Ya se ha notado el trabajo que he hecho durante este, desde septiembre hasta aquí, y creo que al final, pues, trabajar duro se da recompensa.
Bueno, quedan cuatro pruebas, otros cuatro récords del mundo, ¿no?
No, que
estoy
mal acostumbrando.
Y tanto que nos estamos mal acostumbrando.
Aún quedamos de para río, pero yo que de mariposa, pues sí, es una prueba que estoy en Task Force en el top 3 mundial. Y bueno, ¿por qué no puede ser una carta para jugar en río, no?
Con estos dos tiempos, la badalonesa suma cuatro récords del mundo, todos en piscina corta. Por cierto, esta mañana ha sido la mala noticia, eliminada en los 100 estilos y a las 17:42, es decir, en aproximadamente dos horas, disputa la final de los 800 metros lisos. Por delante también dos pruebas, mañana 400 libres y el sábado 200 estilos.
I en bàsquet, Juan, tenim el Barça ja a Polònia, on demà els homes de Xavi Pascual juguen partit d'Euroliga.
Sí, contra el Turou, la cenicienta del grupo, que no debería cortar la inmaculada racha del equipo azulgrana, que suma 7 victorias en 7 partidos. Los de Xavi Pascual ya han asegurado la clasificación para el top 16 y ahora pretenden conseguir el primer puesto al final de la fase de grupos. La ventaja es que Panathinaikos y Fenerbahce tienen dos victorias menos que el Barça, pero de entrada jugar entre ellos y, por tanto, el Barça, además de haberles ganado, pues puede sumar una victoria por lo menos de ventaja respecto a uno de ellos, porque se enfrentan, como digo, entre ellos. El único problema que puede presentar el Turou es que se juegan la última posibilidad de clasificarse para el top 16 y, evidentemente, van a salir a por todas. Lo explica Xavi Pascual, que reconoce que la idea de acabar primeros es lo principal.
Sí que és veritat que, donada la situació que tenim, lluitarem per intentar-ho ser, però una de les claus passarà per la victòria a Polònia. Si no l'aconseguíssim, es complicaria molt. També depèn una mica del que pugui passar avui en l'enfrontament entre Fenerbahce i Panathinaikos, contra un rival que, evidentment, s'ho juga tot, no? Després de la victòria d'ahir de Milán, doncs ells, totes les possibilitats de classificació, en bona mesura, passen per la victòria contra nosaltres.
Navarro sigue siendo baja por lesión, su lugar en la convocatoria lo ocupa Håkansson. El partido mañana comienza a las 20:30 hora catalana.
I després de la seva taquicàrdica classificació, amb gol al darrer segon, el Granollers ja coneix els seus rivals a la fase de grups de la EA. Què fa d'handbol?
El Constanza rumano, el San Petersburgo ruso i el Olsterbo danés. Lo bueno que han evitado los tres alemanes, entre ellos el Hamburgo y el Fuche, lo malo que van a sumar muchísimos kilómetros. Lo explican declaraciones de Sports Cope, el técnico del Granollers, Carlos Viver.
La sensación que da es que igualdad, ¿no? En este con equipos de mucho nivel. Ahí equipos a lo mejor del glamour que pueda tener el Fuche de Berlín o algún otro equipo, pero sí que son equipos de altísimo nivel. Y sí que es verdad que los viajes y los desplazamientos serán largos. No sé quién del club se ha entretenido en calcular menos la distancia que íbamos a recorrer en estas tres eliminatorias. Son por fuera y creo que estaban hablando alrededor de los 17.000 kilómetros.
La fase de grupos comienza el 15 de febrero después del Mundial de Qatar.
Gràcies, Juan.
Vaya bé.
Quines notícies tenim l'última hora, Anaïs?
El Cholo Simeone rep el premi a l'esportista iberoamericà més destacat de l'any passat i ha parlat de la mort de l'ultra del Depor. Invito a todos a vivir en paz y creo que hay que dejar trabajar a los que pueden hacer algo, referint-se a la policia.
És un bon consell. Gràcies, Anaïs.
Fins demà.
Ho deixem aquí, a 6:45 aproximadament. Actualitzem la informació esportiva a casa nostra, el programa a la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE. Estem pendents de tot.